Continuem al ritme santcugatenc, avui amb un col·laborador que s'estrena aquesta temporada. El mes d'octubre van proposar al col·lectiu de música antiga de Sant Cugat que vinguessin una vegada al mes a ensenyar-nos a entendre i gaudir la música antiga. Ara parlarem sobre aquest concepte que es pot entendre des de moltes vessants. Ens van dir que sí, i nosaltres molt contents, i per això avui ha vingut al programa el violinista Ricard Renart. Hola, Ricard, què tal?
Hola, molt bon dia i un plaer ser-hi aquí.
Avui ens parlaràs de música antiga, parlem del col·lectiu de música antiga, que no només toques en format música antiga, toques, ets violinista, sí. Tu vas escollir el violí, el que volia era conèixer-te una miqueta a tu, com a músic, com va ser la teva introducció a la música, per què vas escollir el violí i com vas descobrir després?
Mira, jo la meva introducció a la música és molt senzilla, perquè el meu pare és flautista, ha sigut, i de fet hi és, flautista de l'orquestra del Liceu des de fa 35 anys, i al final és una cosa natural, que el pare es dedica a una cosa i els fills pues també.
I el violí?
El violí, doncs mira, molt senzill, també per una qüestió de que el meu pare és flautista, és de València, que hi ha tants músics de vent, i va dir, no pot ser un altre músic de vent, li hem de donar un instrument diferent, i bueno, en aquell moment el violí per ell era tan meravellós, no?, comparant-lo amb un instrument de vent, que per qui m'hi van posar. Tampoc és que jo l'escollís.
Però finalment ha estat la teva professió.
Sí, finalment sí, sí, sí.
I són moltes hores, per tant sí que al final t'ha apassionat aquest instrument.
Sí, sí. La veritat és que jo tampoc tenia molt clar ser músic. Quan estava a l'institut, en aquella època no tenia molt clar que... Sí, anar a la universitat, fer alguna carrera, però sí que em vaig adonar que quan estava tocant el violí em passava el temps més ràpid i dic, realment, doncs, potser sí que és això el que m'agrada fer i el que em fa gaudir més. I crec que sí, que ha sigut el
que
cas.
Que sí, no?
Sí, sí.
La música antiga,
sí.
Com descobreixes, com fas... Perquè no tots els violinistes acaben tocant, mm-hmm. no?, amb un instrument al mode de música tradicional, a mode d'historiogràfic.
Sí, sí, sí.
Com descobreixes aquest so i et sedueix?
Doncs mira, jo no vaig tenir cap contacte amb la música, sí, perquè el tenim per a músic. A casa meva ha sonat música... de tots els estils, sempre, però la música amb criteris històrics jo no la descobreixo fins que estic estudiant a l'ESMUC, al superior, i en una classe ens posen un vídeo d'un grup italià, del Giardino Armonico, que per mi és un referent, i clar, jo en aquell moment estava estudiant amb la Eva Graubin, que és de l'escola russa, o sigui, una escola molt tradicional, i de sobte aquella manera de tocar, aquella manera d'entendre la música, aquell so, per mi va ser un xoc. Però no va ser fins molt després que vaig començar a estudiar. O sigui, jo realment sí que vaig acabar els estudis de violí modern, podríem dir, i sí que vaig estar treballant, però va ser cap a l'any 2008 quan vaig tenir la conjuntura per poder començar en el tema del violí barroc. Sí, sí.
Parlem d'aquesta distinció de música amb criteris històrics, que seria el que ara estem dient música antiga, que és el que dèiem, no? Música antiga podria ser qualsevol
sí.
de fa 200 anys,
sí, sí.
Però no és això el que
no,
ens referim.
No, s'ha de distingir la terminologia. Música amb criteris històrics és interpretar la música, fer una recerca de com devia sonar aquella música en aquell moment concret. Sense els filtres del pas dels anys i de les diferents estètiques que han anat succeint-se durant la història. Llavors el que es busca és intentar arribar a la font original, a la manera de tocar originalment, i recreant pues, possiblement els instruments, que no són els mateixos ara que en aquella època.
I les tècniques de fabricació, entenc.
Les tècniques de fabricació.
Per tant, s'han de recuperar també, els lutiers han hagut d'anar a veure com es fabricava un violí, per exemple.
Exacte, sí, sí, sí.
Fa 200 anys o
sí, sí,
300
sí.
anys.
Correcte, sí, sí. Això hi ha hagut pues, amb fons que han, instruments que ens han arribat originalment o també té molt d'especulació amb les obres pictòriques que ens arriben, que veiem instruments que, i maneres de com s'agafaven o els arquets, que sí que han tingut una modificació molt gran, que sí que eren realment molt diferents del que veiem avui en dia en una orquestra simfònica, per exemple.
I per tant, també els músics heu d'aprendre a tocar de nou d'una manera diferent el vostre instrument.
Sí, en el cas de, en el meu cas, per exemple, el violí sí que el canviar les cordes, que són cordes de budell, no com el violí modern, que són metàl·liques, i l'arc, que l'arquet que té una tensió diferent, has de buscar una manera de tocar i una sonoritat molt diferent, o sigui, t'empeny cap a una manera de tocar molt diferent al que t'ensenyen els conservatoris, diguem-ne. I després també tot el tema de les partitures, de les fonts que ens arriben, de la pràctica, ja no només de tocar des d'un aspecte tècnic, sinó interpretatiu, el tema de la improvisació, que era un que estava molt, molt estès durant l'època barroca, almenys en l'època del barroc, que sí que has de saber la manera en com s'improvisava.
Sí, el músic teniu la llibertat de poder improvisar,
sí,
de modificar la partitura.
Totalment.
Però això no passa amb el món clàssic com el
no,
coneixem,
no,
que
no,
la partitura no.
És
rígida.
Sí. Aquesta és una de les diferències, sí, sí, sí. En l'època barroca, per exemple, bueno, i més tard, Mozart, per exemple, també era un gran improvisador, fins i tot Beethoven es va fer famós abans de ser compositor perquè tenia una facilitat d'improvisar increïble.
Eren músics jazz.
Exacte, més o menys, sí, 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 però clar, has de saber a cada època i a cada regió tenien una manera d'improvisar o d'ornamentar molt diferent, no tenia res a veure com ho feien a França que com ho feien a Itàlia. Llavors has de saber també, has de conèixer aquests còdics, has d'anar a les fonts per veure, hi ha molts manuals de com s'improvisava. Per això, clar, ens han arribat dins del món modern, el que s'interpreta del barroc són les grans obres de Bach i Händel, perquè sí que és un llenguatge que està molt més codificat. Les sonates de Corelli, que en el seu moment van ser un xoc pel món, perquè van tenir una gran difusió, va significar un punt de canvi, diguem-ne. Però el que ens havien arribat no eren interessants, perquè tens un adagio que està tot fet amb figuracions llargues, i llavors pensaven, això és molt avorrit, però clar, has de saber que això s'havia d'omplir. O sigui, es donava aquesta llibertat al músic i el músic formava part de la composició amb les seves improvisacions.
Per tant, hi havia convocatòries de tipus jam session, no?
Sí, podríem dir. De fet, els instrumentistes o els cantants també més famosos eren els que eren capaços d'improvisar fins a extrems totalment, que no sé si avui en dia ens agradarien, perquè era que quan més notes poguessis posar eres més virtuós.
Quina
clar.
Pena, no està gravat, evidentment.
No, clar, sí, sí.
Per tant, s'ha de fer arqueologia amb aquelles
exacte.
Partitures,
sí,
no?
Sí,
i amb
sí,
aquelles
sí.
Notes, perquè hi ha compositors que entenc que deixaven més ben explicat el que volien,
sí.
I n'hi ha d'altres que...
Clar. Sí, per exemple, Bach, que era molt gelós de la seva música, sí que deixava... Les ornamentacions les escrivia ell, que són molt particulars. Però, per exemple, Corelli, que et comentava, no escrivia. Però sí que van sortir edicions una mica pirates, en l'època fins i tot, amb afany de... amb ganes de vendre, que sí que deien que eren les ornamentacions que feia el mestre Corelli quan tocava a Roma, i són una font, al final, molt vàlida per nosaltres, perquè veus... com s'ornamentava en l'època.
Uh-huh.
Sí, que ens han arribat.
Ens has portat música perquè notem també aquesta diferència.
Sí, sí, sí.
Veritat?
Sí.
Crec que ens... Comencem per l'ària, les variacions.
Sí.
La primera que escoltem és la a moda modern.
Pot sí.
L'escoltem i ara decidim.
Vale. Thank you.
Explica'ns què estem sentint.
Aquí estem sentint l'àrea de les variacions Goldberg, en la versió que va fer el Glenn Gould el 1981, que va ser, bueno, Glenn Gould va ser un gran intèrpret de la música de Bach, però clar, si pensem com devia sonar això a l'època de Bach, partim de la base
el piano
que
ja... no era com el piano.
El piano en aquella època no existia. Es interpretava amb el clave, amb el clavecí, que no té les característiques tímbriques que té un piano.
Anem a sentir-lo. Posem l'altra versió. És un instrument que els músics que el toquen han d'aprendre també específicament, perquè no és un instrument que sigui de fàcil accés.
No, clar, és que el clave és un tipus de tècnica molt diferent a la del piano. El piano pots fer dinàmiques, pots tocar més fort, pots tocar més piano, com diu el seu nom, però el clave no. El clave, la sonoritat és la mateixa sempre. Si vols tocar més fort, has d'anar afegint notes. Si vols tocar més fluix, has de treure notes. Llavors, la manera de tocar és molt diferent, no sé si ens hem fixat. A part de la sonoritat, com les mans no van juntes, que també era una tècnica de l'època. No cauen les dues notes a la vegada, sempre estan com
perquè possiblement no podia sonar bé, les dues alhora.
Sí que podia sonar bé, però era la tècnica aquesta de desigualar les mans, perquè hi havia la concepció de que eren dos veus que es anaven seguint.
I per tant, el que ens arriba avui és una adaptació a un instrument nou.
Exactament, sí.
I aquestes adaptacions s'han anat fent al llarg de la història i han anat evolucionant fins les que ens arriben avui.
Bueno, el clave sí que tenim la sort de que s'han conservat molts a les capelles, als museus. Llavors sí que hi ha accés a molts instruments originals, com eren, això sí. Llavors...
Volies parlar dels pioners, dels que es van atrevir a anar enrere, mirar com es tocava, no?, i apropar-lo a l'actualitat.
Sí, bueno, això de la recuperació de fons o d'instruments, això ja va començar a Mendelssohn, quan l'època de Mendelssohn, la música de Bach ja era una cosa que havia desaparegut totalment. Mendelssohn recupera la partitura de la Passió segons Sant Joan, la modifica pels criteris estètics del moment, però la reestrena com realment un moment molt important. Després, cap a finals del segle XIX, ja comença a haver una recuperació d'instruments. La clavecinista Wanda Landowska, que era pianista, que era una pianista molt coneguda, però realment va provar un clave i va dir: jo vull que la meva música soni així. I va demanar que li construïssin un clave, va ser dels primers pioners. Després a Holanda també la societat Bach va fer molta feina de que la música de Bach havia de sonar amb aquella sonoritat, sobretot quan es canta, la manera de cantar, la dicció, no tenia una conseqüència amb la manera de com sonaven les orquestres. I això va ser els inicis, però potser va ser a partir dels anys 60-70 del segle XX, quan realment hi ha el gran moviment de recuperació de fons, recuperació d'instruments, amb els enregistraments, sí que ens va canviar una miqueta la concepció, fins al punt de que avui en dia és molt difícil veure una orquestra moderna tocant repertori de Bach o de Händel. Diguéssim que ja aquesta sonoritat ja està molt associada a la manera de fer en pràctiques històriques.
Sí? Sí, aquí tenim Jordi Savall. Nosaltres hem començat al principi escoltant a Jordi Savall, tocant la viola de gamba.
Sí, sí.
També és un home que ha fet esforços des de fa tants i tants anys
per apropar
a la gent aquesta manera de tocar la música, no?
I tant, sí,
d'apropar-se
a aquesta música. És una sort que el tinguem aquí. Jo sóc un privilegiat perquè treballo amb ell, amb la seva orquestra, I segueix de manera incansable, ara amb Beethoven, començarà amb Schubert també, o sigui que és admirable la feina que ha fet el Jordi Savall. Sí.
I el que continuarà fent, de fet, és el que deies, ho ha fet en un moment en què no era tan coneguda, no? I faltaven molts músics darrere per convèncer com tu.
Correcte.
Abans parlaves dels instruments.
Sí.
Evidentment, per tocar a la manera que es tocava abans, es necessita doncs, l'instrument el més proper al que podia sonar.
Exacte.
Per exemple, en el món del violí, quines diferències així ens trobem així de manera ràpida?
Bueno, amb el violí, el que, de manera ràpida, el que més es veu, sobretot, són les cordes. És el primer al que t'has d'enfrontar quan fas el pas de tocar el violí barroc, perquè les cordes amb el violí modern són metàl·liques, això dona un so molt estable, una afinació molt estable, no són sensibles als canvis de temperatura, amb la qual estàs molt tranquil en aquest aspecte. Però el violí barroc està encordat amb cordes de budell, d'animals, com es feien en l'època.
Per tant, si fa calor, si fa fred... Això...
Clar, és material orgànic i és sensible als canvis tèrmics i d'humitat. Això fa patir moltes vegades, sincerament, perquè l'afinació de l'instrument es ressenteix, però al mateix temps també et dona una sonoritat que és molt particular.
Els ha portat el Ricard. Sí. Anem a escoltar com sona i així veurem la diferència.
Vale. Començo primer amb el violí modern.
Amb el violí modern, que és més... Ara explicarem el so.
Sí.
Molt bé, aquest és el violí.
Aquest és el violí modern. Amb cordes metàl·liques. L'arquet també és important. L'arquet és un model ja estandarditzat des de començaments del segle XIX. Té molt més pes, és molt més llarg, amb el qual es pot treure un so molt més potent. I ara farem amb el violí barroc i l'arquet barroc.
Com un so més íntim.
Sí,
clar. No? Com més proper, més fosc.
Sí, és un so més, podríem dir, més apagat, més melós. També és fruit de les necessitats de cada època.
Més
abell,
sona més
també,
abell,
també
no?
Podríem
és el
dir.
Que, sí, 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 el sí. que es busca. I l'altre és més brillant, amb
més
projecció.
Més projecció, un so molt més potent, sí, sí.
Això és, abans, fora de micro, el Ricard m'explicava que això és degut a l'evolució també de com s'ha escoltat la música.
Correcte, sí, sí. El violí, en el seu estat original, del naixement, podríem dir, es tocava bàsicament a sales de cambra, a les corts, en sales petites dels nobles, o a les esglésies, que al final són molt reverberants. I amb el pas del temps, la música es va democratitzar, diguem-ne, van començar a sortir les grans sales de concerts, i això implicava que els instruments requerien de més projecció, més volum de so. Els grans solistes, diguéssim que això, una cosa va anar generant l'altra, no? I van, demanaven més potència, més projecció de so, i d'aquí van anar sortint totes aquestes modificacions dels instruments.
Ens has portat més mostres per diferenciar aquest tipus de música interpretat amb criteris històrics. Explica'ns què estem sentint.
Ara estem sentint el Erbar Medich de la Passió segons Sant Mateu en una versió de Carl Richter del 1971, si no recordo malament. Això està interpretat amb instruments moderns i veiem que és un tipus de so més brillant, un so molt mantingut, molt constant, amb una característica d'aquest so que és també el vibrato, que és aquesta oscil·lació del so de manera contínua, que això sí que és una característica de la pràctica del segle XX, del violí, i ara no, sent, no se sent, però
ara, ara aquí sí. La tenim.
Bueno, això és una àrea de contralt que en aquesta interpretació canta una dona. Però clar,
en
aquella època no era així.
Anem a escoltar l'altra mostra. Ara vindrà un tenor, no?
Un contratenor, en aquest cas. Que en aquella època ho cantaven els castrati, o nens dels col·legis, dels cantors. Clar, aquí ja veiem una interpretació molt, molt diferent, un tipus de so molt diferent del d'abans. No hi havia aquell so vibrat tota l'estona. Ara que podem escoltar el... Aquesta sonoritat sí que és més propera al que havia escoltat Bach en el moment en què es va estrenar. A part d'això també l'orquestra. Aquí estem escoltant una orquestra molt reduïda, molt com eren com els registres de l'època de Bach ens mostren, que realment eren 5 o 6 violins i un baix continu molt, molt, molt senzillet. I la versió anterior, sí, una orquestra gran sinfònica, potser hi havia 20 violins o una cosa així, sí. Però estava més adaptada a les grans sales de concert. Té la seva lògica, també.
Ara, després de tota l'experiència que tens, què t'agrada més?
Què m'agrada més?
Amb què et sents més còmode?
Home, jo em sento més còmode amb el violí barroc, perquè, a més, també és el que estic fent des de fa... en els últims 10 anys. És un llenguatge que sí que me l'he fet... més meu, m'hi trobo molt còmode. Diguéssim que jo amb el violí modern patia més. Però sí que de vegades sí que trobo a faltar, com vaig tenir sort de tocar grans obres sinfòniques de Strauss, de Brahms, aquella sonoritat d'orquestra sinfònica.
Està dins d'una gran orquestra.
Aquella massa de so que t'embolcalla i és com un tsunami. Això sí que de vegades sí que ho trobo a faltar, la veritat.
Ens has portat una última mostra d'Enrico Nofri?
Sí, bueno, això era per il·lustrar una miqueta com els músics del segle XX veien les partitures del barroc i les trobaven tan poc interessants, perquè tu veus, per exemple, un adagio d'una sonata de Corelli, com el músic la veu a la partitura, que seria així, la toco jo ara. Ens hem d'imaginar que hi ha un clave o un violoncel acompanyat. Tenim la sala.
Ens ho imaginem. Va.
Però bueno, seria com més o menys així. Clar, veus això, dius, és com molt senzill, fins i tot pobre, no? Que poc interessant. Però si saps realment com s'havien d'interpretar aquesta música o com s'interpretava, doncs llavors...
Que ja té més ingredients.
La cosa canvia. Si ho podem escoltar ara...
Escoltem?
Thank you. això ja és una altra
cosa. Ja canvia molt, canvia molt. Jo crec que avui ens hem fet una gran idea, una idea del que és la música interpretada amb, amb aquestes claus històriques. Mm-hmm. I, de fet, és el que feu des del col·lectiu de música antiga de Sant Cugat. Us
correcte.
Heu reunit tots els músics que toqueu així la música. Mm-hmm. Teniu instruments, a més també tenim luthier aquí, anireu passant per
exacte,
aquí, pel
sí.
ritme santcugatenc, us anirem coneixent. I Ricard, ha estat un plaer i un honor tenir-te més aquí, que vinguis amb els teus instruments i ens facis la mostra en directe. Això no té preu.
Per mi un plaer estar
aquí. Estàs convidadíssim a venir a Ràdio Sant Cugat i a Ritme Sant Cugatenc quan vulguis.
Segur, quan tu vulguis.
Moltes gràcies i
moltes
fins
gràcies
la propera.
Gràcies.